Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El Congrés dels Diputats ha aprovat la renovació del decret llei de pròrroga de mesures anticrisi, incloent-hi la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics amb 178 vots a favor. La norma prorroga, doncs, les mesures per mitigar l'augment dels preus dels aliments bàsics degut a la inflació causada per la guerra d'Ucraïna, com ara la rebaixa a l'oli d'oliva. A banda, també s'ha tombat la reforma de la llei d'estrangeria tal i com ja es preveia. Els vots en contra del PP, Junts i Vox han portat al fracàs la proposta del govern espanyol per blindar un mecanisme obligatori perquè les comunitats autònomes hagin d'acollir menors migrants que arribin sols al país. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, rebrà avui a Barcelona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, una trobada que es farà en plenes negociacions entre Esquerra i el PSC per la investidura de Salvador Illa. Serà la primera reunió entre Sánchez i Aragonès després que el PSC guanyés les eleccions del 12M i des que es va aprovar la llei d'amnistia. Després presidiran també la signatura del conveni de traspàs a la Generalitat de la gestió de l'ingrés mínim vital. I l'Audiència de Lleida ha amnistiat l'agent de policia acusat d'agredir Enric Sirvent durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Sirvent va patir un atac de cor després de rebre una puntada de peu del policia mentre defensava un centre de votació a Lleida. Després de 17 dies, sigui hospitalitzat, es va recuperar, però en aquest cas va morir el 2020 a causa de la Covid. El tribunal ha aplicat la llei d'amnistia, no trobar indicis de tortura, tracte degradant ni motivació ideològica en l'acusació de l'agent, motius pels quals no s'aplicaria aquesta llei. I Teresa Gimpera i Flaquer ha mort a Barcelona als 87 anys. Nascuda a Igualada el 21 de setembre del 36, es va traslladar amb la seva família a la capital catalana on els seus pares van exercir com a mestres. De jove va començar la seva carrera com a model publicitària i als 65 va debutar com a actriu a la pel·lícula Fata Morgata de Vicente Aranda. Gimpera va treballar també en films a Espanya, França i Itàlia i va ser una figura destacada del moviment Gos Divin als anys 60, format per intel·lectuals i artistes d'esquerra de Barcelona. I pel que fa al temps, el dia serà majoritàriament assolellat, amb alguns núvols matinals a la Costa Daurada. A la tarda podrien aparèixer nuvolades amb algun ruixat puntual i curt a l'Alt Berguedà, al nord del Lluçanès i també al Ripollès. Pel que fa a les temperatures, les màximes arribaran fins als 40 a la Noguera, al Segrià i al Pla d'Urgell, amb avís per calor activat pel Meteocat. A la resta del país, les màximes seran d'entre els 34 i 36 graus, amb més afogo a la costa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimecres, 24 de juliol del 2024. Dia en el que tindrà lloc a Barcelona una reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. Una trobada a les 12 del matí que arriba en plenes negociacions entre Esquerra i el Partit Socialista per la investidura de Salvador Illa com a nou president de la Generalitat. Malgrat que el compte enrere per la investidura al Parlament plena en l'ambient, tant la Generalitat com la Moncloa desvinculen la trobada entre els dos líders de cap negociació per fer Salvador Illa nou president de la Generalitat. Esquerra Republicana ha assegurat, però, que la maquinària està preparada per si en els pròxims dies o setmanes s'arriba a un preacord i cal consultar les bases. La reunió es produeix l'endemà que Junts tombés al Congrés dues mesures del govern espanyol, el sostre de despesa dels pressupostos de 2025 i la reforma de la llei d'estrangeria, de manera que es constata l'allunyament amb els socialistes.
Tradicional, no. Crec que he anat sempre a davant de la meva època. Jo no he tingut mai mànager, per exemple.
Ah, no?
No m'ha portat mai ningú. Tenir un mànager, per exemple, si havia d'anar a treballar en una pel·lícula en anglès, si no parlava anglès ell, com podia llegir el guió de la pel·lícula o del que fos, entens? Vull dir, llavors vaig decidir que valia més que m'ho fes jo. Jo crec que la bellesa, el que et sap més greu és això, no? Que et vas quedant aïllat una mica. Les amigues que anaves a dinar, que anaves al cine, que feies coses, ja no hi són. Jo tinc fills, tinc nets, tinc besnets, però cadascú té la seva feina, cadascú va aquí, viatgen amunt i avall. Vull dir, no els tens quan a vegades t'agradaria tenir-los, no?
Ahir ens va deixar la genuïna i icona de la Barcelona divina, Teresa Gimpera Flaquer, als 87 anys, poques setmanes després de que li diagnostiquessin una malaltia terminal. Nascuda a Igualada el 1936, Gimpera va ser una de les icones de la moda i del cinema i musa també dels intel·lectuals i artistes d'esquerres de Barcelona. Va ser també la primera model publicitària del fotògraf Leopoldo Pomés, que com Oriol Maspons van quedar captivats per una figura moderna com la seva en plena grisó del franquisme. Gimpera, sempre destilant glamour, també parlava de la mort i va deixar dit que quan li arribés l'hora li pintessin els llavis amb el vermell que tant l'ha caracteritzat a la pantalla. El funeral serà avui al tanatori de Sant Gervasi. I en el programa d'avui parlarem de les adjudicacions de places del professorat pel curs vinent, un tema que està sent prou polèmic en els darrers dies. També escalfarem motors de cara als Jocs Olímpics i parlarem amb l'atleta Jackson Quiñonez, que hi va participar. Anirem a trobar també un bus de la ciència que corre per Catalunya, seguirem aprenent sardanes S0, entrarem al territori lectura i farem parada a la Mar Negra, un contingut que es troba a la xarxa Més, la nostra plataforma de vídeos a la carta, un concepte que, per cert, és avui la nostra paraula habitable. Per últim, resoldrem el primer concurs dels Premis Binari i seguirem cercant la cançó de l'estiu. Abans, anem a fer un cop d'ull al cel. Sergi Càrceles, bon dia.
Molt bon dia, continuem amb aquest pilot automàtic, amb aquesta onada de calor que no s'acaba i que fa que les temperatures avui tornin a arribar als 34-35 graus a l'interior i a la costa, fregant els 30 graus amb molta xafogó. Un vent de component marítim que tornarà a suavitzar les temperatures, però amb aquesta xafogó que no farà net per la tarda. Únicament esperem alguns núvols baixos al camp de Tarragona. A primeres hores del matí pot arribar a l'àrea metropolitana de Barcelona, però després el sol com a clar predominant al llarg de tota la jornada. Poden aparèixer alguns núvols baixos al Pirineu per la tarda.
Gràcies, Sergi. 9:06, seguim en directe. Som-hi, ara és el moment de sortir dels estudis per connectar amb Altafulla Ràdio. Carol Cubota, bon dia. Què ens podràs descobrir? Altafulla, on pares?
Molt bon dia, Manel. Doncs tornem a la platja. Mm-hmm. De tant en tant, doncs, l'hem de trepitjar, perquè si no ens agafa una mica d'enyorança, eh? Però hi anem per treballar, eh? Que quedi clar. I ho farem al costat de persones que es coneixen de pam a pam, aquest espai, mm-hmm. que a més, en la seva època, aquí va la pista bona, vaja, a la meva època...
Sí.
Aquestes persones que coneixerem van servir per folrar carpetes, no elles, però sí els seus coetanis, diguéssim, i omplir de pòsters les habitacions d'adolescents d'arreu del món.
Ja et dic jo que jura un d'ells, eh, Carol?
Doncs...
Mare de Déu, no vull donar pistes, després t'ho desvetllo, però és veritat que és una d'aquestes professions que ha aixecat passions, eh?
En parlarem.
En parlarem. Avui t'envejo una mica més, Carol. Enveja sana. Gràcies, Carol. Fins ara.
Fins ara.
Et consideres un amant del vi de la llengua? Respon la pregunta setmanal dels Premis Binari i el Termcat i podràs guanyar dues ampolles de vi guardonades amb un premi binari. Esperem les teves notes de veu al 661-620-482.
Passen 8 minuts de les 9 del matí. Avui volem parlar d'educació i de tot el que ha comportat la nova adjudicació de places per al curs vinent, que per començar ha anat amb retras. També hi ha hagut moltes queixes per part dels docents que han vist com els enviaven a centres educatius a molta distància del seu domicili i alguns que hauran de fer el període de pràctiques per poder ser funcionaris en especialitats que no són les seves. Cristina Cantal, des de Ràdio L'Escala, avui ens acompanya algú que ens ho pot explicar de primera mà, oi? Bon dia.
Bon dia, i tant. Avui, Manel, ens acompanya la portaveu d'Ustec Estès a les comarques gironines per treure tot l'entrellat d'aquesta qüestió. Glòria Polls, bon dia.
Molt bon dia.
I per què les adjudicacions d'aquest any han sigut tan polèmiques? Què ha canviat respecte als altres anys?
Bé, bàsicament per dues qüestions. Primera, com bé heu dit, és aquest endarreriment en la publicació de les adjudicacions de destinacions provisionals a efectes de 1 de setembre. Us poso una mica en context. Uh-huh. Aquesta resolució dona plaça, diguéssim, a tots aquells funcionaris interins, doncs, que no tenen plaça definitiva i són places vacants, és a dir, que no són de ningú, que s'ocupen, doncs, pel curs 24-25 a efectes de 1 de setembre setembre fins a 31 d'agost. Què ens ha passat aquest any? A banda de l'endarreriment en la publicació de les vacants provisionals, doncs hi ha hagut uns canvis en les normes del joc. I això, doncs, el que va fer va ser que el 4 de juliol el Departament d'Educació fes d'aquesta modificació de la resolució, vulnerant, doncs, algun dels drets dels treballadors i treballadores. Llavors, això feia, doncs, que els docents que havien demanat una vacant, doncs, ho haguessin fet amb unes normes, amb una resolució publicada anteriorment, i després es van trobar que, quan ja havien demanat les vacants, les places, els llocs, doncs aquesta resolució canviés. Val? Bàsicament perquè veiem que el departament, amb tot plegat, no està prou capacitat per governar un departament com el d'Educació. És a dir, amb tot això és evident que les persones que dirigeixen el departament, doncs, no tenen possiblement les aptituds per saber gestionar tot plegat, no? Perquè és que en portem una darrere l'altra. És un desastre administratiu rere un desastre administratiu. Mm. I el que no pot al·legar el departament és que tenen dificultats per col·locar, doncs, a 31.000 nous opositors, com si això hagués caigut del cel. És a dir, això ja ho sabien, no? Bàsicament és perquè això és una manca de planificació que nosaltres des d'USTEC, doncs, ja veníem anunciant.
De fet, Glòria, seguint una mica amb el fil que ens explicaves, Educació ha rebut més de 3.500 reclamacions per les adjudicacions d'estiu de personal docent, xifra que representa més d'un 5% del total de les 65.509 sol·licituds que hi ha hagut. És una mostra que el sistema té diverses fissures, i no sé si vosaltres també, com a sindicat que defensa el professorat, també heu rebut algunes d'aquestes queixes.
Sí, la veritat és que n'hem rebut moltes. Bàsicament, quan va sortir la resolució provisional, vam rebre una allau de trucades perquè la gent no entenia com en la sol·licitud de petició, doncs, no s'havia respectat la demanda de centres que es va fer. Això va fer, doncs, que el departament tirés per les adjudicacions d'ofici, que se'n diu, que són, doncs, les comarques que tu ordenes per ordre, doncs, en allà on hi havia lloc, allà van col·locar, no? El que no ha fet prou previsió al departament és veure que teníem 20.000 funcionaris en pràctiques que es havien de col·locar en l'especialitat d'oposició. Bàsicament perquè si tu treus l'oposició d'una especialitat, és lògic que la continuïtat d'aquest procediment d'oposició s'acabi, doncs, fent les pràctiques a la teva especialitat. Aquí, doncs, hi ha hagut una manca de planificació derivat del decret de plantilles, que després, si voleu, en parlem. Però vaja, tot plegat, doncs, és una mala planificació del departament, en tant, doncs, que no ha tingut en compte la demanda de tots aquests docents que s'han de col·locar.
Que precisament el número de funcionaris que han demanat una plaça provisional és molt més alta que els darrers anys. Per què ha passat això? En quina situació també deixa això els interins, no? Que busquen el seu lloc i la seva plaça on treballar també?
Clar, aquí ens hem trobat que venim d'un procés d'estabilització, que això ja sabíem que des d'Europa, doncs, ens demanàvem que baixéssim la interinitat. Estàvem a un 40% d'interinitat i el havíem de baixar al 4%. Llavors, aquí ens hem trobat, doncs, que tots aquests processos d'estabilització, ja sigui per concurs de mèrits, per oposició d'estabilització o per oposició ordinària, doncs ens han sortit 31.000 nous funcionaris. Uh-huh. I d'aquests, com bé deia abans, doncs 19.000 aproximadament són funcionaris que han de fer pràctiques. Vol dir que el seu procés d'oposició encara no s'ha acabat. Amb tota aquesta allau de funcionaris, tenim sobre la taula, doncs, una situació complexa que el departament bé sabia, doncs, que això passaria. Val? Primer de tot, amb la rapidesa que s'ha hagut de fer tot plegat, i després amb la poca efectivitat, doncs, que el departament ha demostrat en aquesta resolució. Mm-hmm. I el que sí que ens molesta, i en qualsevol cas creiem que hem de denunciar des d'USTEC, és que es pugui variar o modificar una resolució a mig fer, no? És a dir, això vulnera qualsevol dret del treballador o treballadora, doncs, que, com he dit abans, juga amb unes normes del joc i que a mig fer, doncs, se'ls hi canvien. Bàsicament perquè això juga amb la vida personal de les persones. No només anem a treballar i tenim vida professional, sinó que també tenim vida personal, i això s'ha d'intentar, doncs, compaginar.
De fet, Glòria, feies menció al decret de plantilles. Explica'ns una mica què és el decret de plantilles i el decret de direcció, i no sé si ho valoreu com una acció positiva o negativa.
A veure, des d'Ustecs sempre hem demanat doncs, que aquests dos decrets es deroguin. Són decrets doncs, que només fan que aportar subjectivitat a l'adjudicació de places i llavors no és el mateix que et toqui un marxar a treballar lluny de casa perquè objectivament t'ha tocat o bé perquè algú ha entrat per la porta del darrere i el que fa el decret de plantilles és això, és bloquejar unes places vacants que l'equip directiu doncs, creu que han de ser per unes persones determinades, bé sigui per proposta de continuïtat en el centre o bé sigui per entrevista. Llavors això, clar, vulnera doncs, qualsevol ordre d'antiguitat, qualsevol ordre d'adjudicació que es pugui fer de forma transparent, bàsicament, perquè això, a part de bloquejar places, vulnera qualsevol transparència a l'hora d'adjudicar per ordre de prioritat no? o d'antiguitat. Mm-hmm. O per nota d'oposició, que el que caldria seria això, no? És a dir, si deroguéssim aquests decrets, doncs col·locar tothom segons la seva antiguitat, segons l'any d'oposició, la nota d'oposició i el número de borsa, i no hi hauria cap mena de problema.
I seríem els més objectius possibles,
correcte.
No? En aquest cas.
Correcte.
Hem posat molts temes sobre la taula, hi ha moltes coses a dir aquí, Glòria, però què hauria de canviar doncs, perquè aquest sistema educatiu anés millor? Perquè, com mencionaves abans, sí que sembla que hi hagin diverses fissures aquí. Què és el que hauria de canviar?
Bé, bàsicament, penso que el departament ha de canviar aquesta mentalitat subjectiva. No? Primer de tot això, i això passa, doncs, com he dit, per derogar aquests decrets, i alhora fer una bona redistribució del pressupost. Perquè si el departament apliqués el pressupost necessari per apostar per un decret real d'inclusiva, d'educació inclusiva, que el tenim a sobre la taula però que no el podem desplegar perquè no hi ha prou pressupost o no està prou ben distribuït, què passaria? Doncs que això suposaria una baixada de ràtios i automàticament un increment de personal. Quan tu fas un increment de personal perquè baixes les ràtios, perquè creus en el decret d'inclusiva, això vol dir que pots redistribuir a tothom segons les seves demandes i les seves necessitats.
Mm-hmm. De fet, Glòria, estem a finals de juliol, estem encara veient, cap on aniran els docents, cap a quin centre, com es resoldrà la problemàtica que avui estem exposant, i la pregunta que et faig és com es pot organitzar a hores d'ara els centres, els horaris per al curs vinent, si encara no saben amb els docents que comptaran ni amb quines condicions?
Sí, mira, també vull posar sobre la taula la dificultat que tenen els equips directius per gestionar tot això. Penseu que l'equip directiu el mes de juliol ha estat treballant en els centres, és el mes que tenen per poder fer horaris, per poder planificar el curs vinent. Nosaltres, com a docents, ens formem perquè és el nostre mes de formació, però ells el que fan és, bàsicament, gestionar el curs vinent i fer horaris. Amb tot això ha suposat doncs, un desgavell i una aturada de poder fer bé la feina, perquè ells no poden gestionar l'horari, gestionar les aules i redistribuir la plantilla perquè a dia d'avui no la tenen encara. Llavors és feina afegida i possiblement doncs, tocarà treballar el mes d'agost.
Doncs, Glòria, et donem les gràcies per haver passat avui per el nostre programa per l'Obert per Vacances. Abans d'acomiadar-te, deixa'm que et fem servir de veu innocent perquè nosaltres cada dimecres fem un concurs on regalem unes ampolles de vi dels Premis Binari i et demanaria que em diguis un número de l'1 al 36, el que més t'agradi o el que més ràbia li tinguis o el que més especial sigui per tu.
Ai, que bé. Doncs mira, el 29.
El 29, perfecte. Doncs amb aquest número ens quedarem, Glòria Polls, avui portaveu d'Ustec, acompanyant-nos a l'Obert per Vacances. Moltes gràcies, molta sort i gràcies també, Cristina Cantal. Fins després.
Fins ara. Gràcies.
Adeu. I seguim endavant perquè parlàvem d'aquestes adjudicacions i en el cas del Pallars Jussà, extensible a qualsevol zona del Pirineu i Aran, la problemàtica de professors ha vingut pels quilòmetres, més enllà que està doncs, formalitzada també i normalitzada el fet d'haver de moure els professors d'una banda a una altra i al final també la distància que hi ha entre el lloc on viuen i el lloc on han d'anar a treballar cada dia. Anem a escoltar aquesta crònica que ens arriba des de Ràdio Tremp.
Rebeca Escales, directora de l'Institut de Tremp, ens explica el que és força evident. Tot tenir una certa plantilla de professors del Pallars Jussà, no poden evitar que professorat de fora de la comarca s'hagin de desplaçar per poder cobrir totes les assignatures i necessitats del centre.
Tenim una part important del professorat estable, que és de Lleida o Rodalies. En aquest sentit, sí que es troben amb el problema d'utilitzar el seu vehicle, ja que les combinacions de transport públic, autobusos i tren, no s'adequen a la jornada laboral.
A més, a la problemàtica del desplaçament s'ajunta la de la vivenda en el cas del professorat que ve des de lluny, inclús de fora de Catalunya. Una situació que ens confirma en Marcel, professor de Biologia Valencià, que exerceix de professor a l'Alt Pirineu i Aran.
Una de les complicacions que ens trobem la majoria dels professors valencians que venim per aquesta zona a treballar és la manca d'habitatges per a llogar. En el meu cas, vaig estar quasi 10 dies allotjat en un hostal fins que per fi vaig trobar un pis de lloguer en Tremp. Altres companys i companyes que van arribar més tard van tenir el mateix problema.
En un altre cas, un professor de Lleida ens explica el que significa que la seva adjudicació hagi estat a Sant Joan d'Espí.
Jo no m'esperava per a res aquesta situació i això em suposarà l'any vinent haver de desplaçar-me i amb tot el que suposa. Sí que hi ha un temps de reclamació, jo vaig fer la reclamació, però sí que és cert que no tinc massa esperança, no, en aquesta reclamació, no crec que canvi res.
Una situació força complexa que molt professorat espera poder solventar abans de l'arribada del nou curs.
Sintonitza Obert per Vacances.
I amb l'ajuda del TermCat avui descobrim la nostra paraula habitable del dia. En aquesta ocasió ens endinsem en la definició de plataforma de vídeo a la carta.
Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
Són les 9:22 i en aquest matí de dimecres ens posem en mode olímpic perquè aquest proper divendres arrenquen els Jocs de París 2024. I abans d'anar a París, fem parada al Segrià perquè allà hi tenim un exatleta olímpic i volem saber com es viuran aquests jocs. Laura Alcalde, que tu ets la nostra companya de Ràdio Rosselló, però que jo sàpiga, Laura, no has estat a caps jocs olímpics, si més no participant. I bon dia.
No, bon dia. Participant i no. Ara, et he de dir que guardo un molt bon record.
Sí?
D'estar fent el seguiment dels Jocs Mediterranis a Tarragona.
Molt bé. Però sí que estàs ara amb una persona que ja ha participat d'aquests Jocs Olímpics. Amb qui estàs?
Doncs mira, el saludem, perquè el tenim aquí amb nosaltres avui als estudis de Ràdio Rosselló, el Jackson Quiñones. Hem dit exatleta. No sé si és mai exatleta, Jackson. Què tal? Bon dia.
Bueno, bon dia a tots, a totes. La veritat que mai se deixa de ser atleta, però bueno, molt agraït per convidar-me aquí a esta estoneta de moments olímpics.
Com estàs?
Molt bé.
Com s'encaren els jocs des de casa, no?, una mica?
Amb molt nervis, la veritat, sí? Molt nervis. Encara de ja de fer de com, no exatleta, però ja d'atleta, ja que ja no exerceix de competició oficial, amb molts nervis, la veritat. Ara veiem els equips que ja estem arribant a París, amb les despedides de les diferents famílies i els diferents governs que ja surten dels seus països directament de cap a París. I bueno, començarem ja avui, crec, o demà, comencen ja la competició, que és el més important d'aquests Jocs Olímpics.
Ara ho dèiem, a gala inaugural divendres, però les competicions arrenquen abans. Els teus últims jocs van ser a Londres, si no ens equivoquem.
Correcte.
Però vas estar a Atenes el 2004, a Pequín el 2008, Londres el 2012, i ara, uns quants anys després, quines sensacions tens a banda d'aquests nervis que ara ens apuntaves?
Cada vegada que surten uns nous Jocs Olímpics som més moderns, no? Més innovadors, més sostenibles, i això jo crec que fa que siguin cada vegada més especials, no? Nosaltres vivim amb la mateixa intensitat que com si estiguessin en pista, però la veritat que molt, molt content de viure també després fora de les canxes, no? De les pistes. Però la veritat que intentaré seguir-lo al 100%, ara que la tenim a Europa. Tòquio era més complicat per la diferència d'hores, però ara que la tenim aquí a la franja horària de París, per tant, ho seguirem al 100% per totes les plataformes, xarxes socials i demés, per tant, molt content.
Jackson, de fet, ens dius que ho viuràs al 100% i que al final teniu aquest sentiment, aquesta sensació d'estar allà in situ, però no sé si ara que ho veus des de l'altra banda també hi ha doncs, com aquest sentiment, aquest component nostàlgic de voler fer la maleta i dir, ostres, és que jo m'encantaria estar allà, o estàs ja en un altre mood de veure ja potser com a espectador expert, però al final espectador.
La veritat que és, ara quan te arribes a aquest moment, en el moment de los Jocs Olímpics, te'n recordes com lo feies tu, no? Les quatre vegades abans, no? Que los dies previs que anaves a los hotels a Madrid per la rebuda del president de la Casa Real, marxaves l'avió, aquests moments estic recordant, no? I sí que t'entra aquesta nostàlgia. Sí que la veritat que m'agradaria, no? Tinc 44 anys i jo crec que hi era deixar pas a noves generacions, però la veritat que amb molta emoció, eh? El moviment olímpic, tots els que han tingut l'oportunitat de viure aquest moviment olímpic saben de què es tracta. Tenim atletes o esportistes com Rafa Nadal, que ha anat a diversos Jocs Olímpics i encara ja finalitzant el seu recorregut esportiu, està ahí també, no? Per tant, és un moviment que és molt complicat d'explicar-ho, però la veritat que amb molta emoció. M'agradaria que els Jocs Olímpics, en vez de que siguin cada 4 anys, siguin cada 2 o cada any.
Escolta'm, anem una mica més a la nostàlgia. Per què l'atletisme? Vas començar a córrer per alguna qüestió? Era l'esport que tu volies fer? Va ser casual? Com arrenca tot?
Hombre, jo sóc una persona molt hiperactiva, la veritat, eh? I m'agrada molt l'esport, tant practicar-ho com visual, no? Ver-ho, assistir a competicions... I a mi me fiques en una partida de bitlles i m'enganxo. I m'enganxo, però literal, eh? Literal, literal. I ja no t'hi dic de petanca o ja no t'hi dic de bàsquet, aniré a competir amb 100%. I l'atletisme era un esport que el vaig provar, com ho he provat molts esports, i se m'ha anat bastant bé. Un entrenador amic meu, que encara ho conservo com a amic i com a mentor, no, de l'esport, va parlar amb els meus pares. Jo feia bàsquet perquè venia una tradició d'esportistes de bàsquet, els meus tiets, els meus germans grans, feien bàsquetbol. I jo feia el mateix, seguia els mateixos passos d'ell. I aquest senyor, aquest entrenador, Celso Cortés, per cert, va parlar amb la meva mare i li va dir que jo seria un gran esportista a nivell d'atletisme i que lo provessi un any, que si un any no tindria els resultats que ell havia visionat, tornaria a altres esports. Me va convèncer a mi, jo li vaig dir que tenia que convèncer la meva mare. La meva mare me va dir que sí, que cap endavant. I mira, 6 mesos després estava anant a uns campionats internacionals i ganant una medalla d'or.
És que tot plegat, Jackson, ho expliques amb molta rapidesa i amb molta facilitat, però justament està a punt d'estrenar-se en una altra plataforma, El Gran Salto, que explica la biografia d'un altre olímpic, de Gervasio de Fer. I clar, pel que he pogut veure, és veritat que sou unes persones que us entregueu moltíssim a l'esport, però que també esteu sotmesos a una pressió molt gran, perquè al final esteu competint i esteu jugant amb els millors de cada país i heu d'aconseguir uns resultats per aconseguir classificar-vos. No sé com, quan ets més jove i també d'adult, com es gestiona justament aquesta pressió i aquest voler estar sempre al capdavant de la competició?
Pues como decías, si hacías referencia, van, tothom estem esperant aquest documental. La veritat que és molt, molt emocionant. Jo coneix molt als Herbie de coincidir en centres de rendiments i en competicions internacionals, olimpiades i demés. I la veritat que la gestió de treballar durant 4 anys per arribar a aquesta fita i sobretot donar el 100% a aquest moment, no? I que si te diguin que és el 3 d'agost, planificado durante 4 años abans que el 3 de agosto del 2024 a las 10 del matí tindràs que estar al 100%, és molt complicat gestionar aquesta sensació, no? Sobretot el cuidar-te, l'alimentació, hi ha moltes pèrdues en la trajectòria d'aquests 4 anys, familiars, amics...
És que són 4 anys,
4 anys, 4 anys. 4 anys que tu prepares en mans en les proves de esportives que són minoritàries, com l'atletisme, la gimnàsia... Els esports del futbol sempre estan amb una... o bàsquet sempre estan amb una intensitat esportiva molt alta, no? Però l'esportiva de l'atletisme, on de qual se te'n recorde per molt temps, nosaltres sabem molt clarament que l'escaparat de Jocs Olímpics, aquests aros olímpics tenen una màgia molt important i sabem que és la fita que nosaltres tenim que treballar al 100%, no? Però se gestiona d'una manera molt, molt complicada. Des de jove se gestiona d'una manera molt, molt difícil, perquè estàs en aquesta edat més complicada de la teva... de l'adolescència, no? De que ves als teus amics de la uni, del col·le, que fan altres activitats de la seva edat, i tu ja fas una activitat esportiva d'adult, no? D'adult, no? Tienes que aixecar-te per entrenar 3 hores per el matí, 3 hores per la tarda, on tienes que anar al fisio, al metge, proves, tienes que estar localitzat una hora al dia 24, 365 dies a l'any per el control antidopatge, coses que són sacrificades, però jo mirant-le, ja fent la visió, ja... crec que 8 anys després d'haver-me retirat ha valgut la pena, la veritat que ha valgut
la pena.
Sí, sí, la veritat és, lo tornaria a fer de la mateixa manera que l'he fet la primera vegada. Seria molt injust canviar alguna cosa, sí que he tingut moments molt complicats de la meva vida.
Lesions complicades has tingut?
Complicades no, però com ho sabeu no he nascut aquí a Lleida, bueno, aquí a Catalunya. He vingut fora, però he deixat els meus pares enrere, els meus germans. Ara m'estic perdent una etapa de la meva mare que està fent-se gran i pues, me l'estic perdent, aquesta etapa, no? Els meus nebots, no? Que també van néixer, no els vaig conèixer, després els vaig conèixer després que gran i ara s'estan fent adolescents, estan a la universitat, i pues, aquesta etapa me l'he perdut, no? I aquest és el sacrifici que perds, no? D'una manera. I bueno, però ja t'he dit, lo tornaria a fer una i mil vegades, però exactament de la mateixa manera.
I s'ha de tenir unes aptituds especials per arribar a ser olímpic? És a dir... Jo no m'hi podria posar, Jackson, ni que volgués. Per molta moral que tingui, per
jo
molta
insistència... Jo com tu, Laura, estic en el teu equip.
Oi, Manel? Jo crec que s'han de tenir unes aptituds. Més enllà del treball, és evident, treball diari, treball incansable, insistència, molt cap, no? Perquè diuen, sí, corren les cames, però també corre el cap, no? Perquè t'ha d'ajudar, no? Jo crec que sí que s'ha de tenir, però no sé si tu penses el mateix, Jackson.
Bueno, això és com tot, no? Manel, Laura... No, jo no seria un comunicador com vosaltres, que sois un fenomen, saps? Si això se té que valorar, no? Zapatera su zapato, te diu, no? Cadascú fa la seva tasca i crec que hi ha gent que té actituds per a algunes coses i hi ha unes persones que tenen actitud per a altres. La veritat que l'esport és... ahora, a medida que va pasando el temps, s'està convertint en una professió, no? Abans era com un hobby, no? Anaves a jugar, feies esports i era una cosa així, no? Però ara és una professió on li dediques moltes hores, on necessites molts inversió econòmica per portar a terme la teva carrera esportiva, és on necessites pues, fer una disciplina molt, molt important i sobretot tindre actituds, no? És com jo me ficaria davant d'un micròfon i de veritat que lo faria penosament, però vosaltres és que us surt, bon, no ho sé, us escolto i la veritat que és una delícia. Pues lo mateix amb l'esport i l'atletisme, no? Suposo que hi ha gent que se li doni millor una altra esport i una altra, i també que siguis un poco friki. Jo soc molt friki de l'esport.
De l'esport, eh?
En general.
Volem que et mullis una miqueta breument. No sé si tens preferits i preferides en aquests Jocs Olímpics.
Ostres, mira, nosaltres a Lleida, bueno, sí. al municipi de Lleida tenim 5 esportistes que van a los Jocs Olímpics.
Per tant, no? Tiraràs cap a casa una mica.
Però rotundament, no? Tenim atletes que és la primera vegada que van als Jocs Olímpics. Hem tingut l'oportunitat de donar-les l'adeu perquè marxin amb tota la sort de la nostra ciutat i en especial del friki que està parlant aquí davant de vosaltres. I esperem que tanto Berta, com Emma, com Paula, com Aisu Tuxunoda, tinguin una molt bona experiència per començar. Tinguin una molt bona experiència, que s'emportin un bon record del moviment olímpic i després ja que en vagin a los Jocs Olímpics i ja no oblidar-nos de nuestro clàssic esportista lleidatà, clàssic en treure medalles a los Jocs Olímpics, el nostre Saúl
Cravioto.
Que tenim tota la
fe... El nostre palista.
Exacte, tenim tota la fe en el nostre palista. Por lo tant, si me tinc que mullar, Anela, ara mateix sí. Aposto per la medalla, sigui del color que sigui, de Saúl Cravioto, però ho sé que la portarà d'oro.
Escolta'm, un momento petardeo, Jackson. Va, tu saps que a mi m'agrada. I el Manel també vol saber-ho. Tu vas estar a Londres, però vas estar finalment a la gala final de clausura o no? O marxeu abans i aquesta cosa...
Mira, de les tres Olimpiades que vaig anar, a la inauguració va estar a la de París i la de Londres i la de Pequín. I de clausura solament va estar a la de Londres.
O sigui, vas veure les Spice Girls. Sí. Ah! Aquest era el moment petardeo.
Era el que volíem saber nosaltres realment abans de acomiadar-te, Jackson.
Sí, les Spice Girls i, bueno, i molts més
i molts més.
I ara la segona pregunta, friki, com són de prop o més a prop de les que ho podem imaginar nosaltres? Igual d'espectaculars el show?
Bueno, és que clar, tu ten en compte de que havia milions i milions, bueno, havia no sé quants esportistes, clar. Havia com els concerts que estan fent al Bernabéu, no? Ara sí. Mateix, pues igual havia 50 o 40, 60 mil esportistes, clar, és com un concert normal, o sigui, apropar-nos amb ella, pues, molt, molt complicat. Per exemple, a la inauguració de Pequín va estar Jackie Chan.
Oh.
Cantant, no? Cantant, que era ell ja espectacular, no? Per tant, jo crec que me va impressionar més Jackie Chan que les Spice Girls, tinc que dir.
Molt bé, molt bé. Això ja va per gustos. Ja va per gustos. Doncs, Jackson, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que segueixis igual de bé. També doncs, podem compartir aquests Jocs Olímpics amb nosaltres. Gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances.
Ok, moltes gràcies per convidar-nos i que passeu un bon estiu.
Que vagi molt bé. Gràcies, Laura.
Gràcies a tu, adeu. The day, hey, and you don't have to hide away, yeah.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I ara passen 7 minuts de 2:15 del matí. Una llauradora que controla la superpoblació i una fórmula de l'eterna joventut són la combinació explosiva d'aquest territori lectura. Els companys d'Ona la Torre ens proposen una aventura per la supervivència a la secció de literatura juvenil.
Territori Territori Lectura. Nascuts per ser breus. Publicat per Lluna Roja. L'Alè dels Llaurats. Publicat per Elastic Books. Toni Mata.
L'escriptor i guionista Toni Mata, amb una llarga trajectòria en televisió d'entreteniment i amb l'humor com a eix principal, també en la seva obra literària, canvia radicalment de registre en aquests dos títols. L'any 2020 arribava Nascuts per ser breus.
El Nascuts, efectivament...
Toni Mata, l'autor.
Dibuixava un món que és el que tenim, però ens planteja un futur distòpic on, diguéssim, que les desigualtats que tenim s'incrementen per un motiu molt simple, que és que descobreixen un tractament per aturar l'envelliment. Absolutament. De manera que, fent aquest tractament, doncs, diguéssim, pot ser etern. Aleshores, aquesta societat es divideix entre ciutat eterna, que són aquells que es poden, diguéssim, pagar aquest tractament, i els breus, que són els que viuen als suburbis, que són breus perquè no tenen vides eternes, no poden seguir-les pagant.
La població mundial està a punt d'arribar al límit. Al cel, un comptador indica que ja gairebé en són 10.000 milions. Tothom treballa de pressa perquè saben que el suburbi menys productiu serà llaurat de dalt a baix. Tothom serà anihilat. L'única manera de fugir per sempre de la llaurada i deixar de ser un dels breus és entrar a Ciutat Eterna, on han creat una injecció que permet perllongar la vida indefinidament.
L'any 2023, l'alè dels llaurats.
Quins instituts a parlar-ne?
Toni Mata.
L'editorial volgués fer aquesta segona part, que és l'alè dels llaurats, que, com deies, es pot llegir independentment del Nascuts, perquè el món que dibuixa, encara que tingui continuïtat del Nascuts, és el nostre món, per tant, és perfectament reconeixible igualment.
Hunter és ara líder de Ciutat Eterna, un líder que ha après que el poder s'ha d'esclafar amb discreció. Malgrat que als suburbis s'han acabat les terribles llaurades del passat i segueixen morint breus, tot i que ara ho fan de manera silenciosa. Tot allò que no es veu no existeix. Els habitants de Ciutat Eterna viuen en un món feliç, on ningú es demana què passa als suburbis. El coneixement és perillós, i en Hunter ha centrat bona part dels seus esforços a impulsar la ignorància generalitzada i en eliminar qualsevol etern sospitós de desviar-se del seu sistema perfecte.
L'educació, puntal de la societat, és un tema que ens crema a les mans i que en Toni posa en el punt de mira.
Els breus,
Toni Mata,
en aquesta segona part, diguéssim que viuen raonablement feliços, i els eterns també viuen... Un dels temes principals és evitar que l'educació formi gent crítica, gent capaç de mirar el món i qüestionar-se'l. És una de les claus dels llaurats, i nosaltres vivim en aquesta societat. Ara mateix vivim en aquesta societat. Aleshores, és distòpic? No ho és. És un llibre necessari, això ho han de decidir els lectors. Jo crec que jo el que he fet és un llibre que el que vull és que plantegi tots aquests dilemes morals, que és el que va tenir èxit, diguéssim, del Nascuts, de la primera entrega, perquè... Jo no vaig pensar inicialment per joves, vaig pensar, crec que és una novel·la per adults, són novel·les, penso, per adults, però que són molt apropiades pels joves, perquè realment permeten plantejar-se moltes coses que probablement els adolescents tenen més tendència a plantejar-se les coses del món que els envolta que no pas els adults. Els adults ja estem, som un branquilló dins del riu, seguim el ritme, seguim la corrent i prou. No estem massa enfeinats amb el nostre dia a dia, no tenim temps de plantejar-nos les coses. I en canvi, curiosament, són els joves els que estan en aquesta situació en què s'enfronten al món adult, ara jo sortiré aquí fora, i és el moment segurament de plantejar-se coses.
Dos llibres on la lluita per la supervivència és constant. Astúcia, intel·ligència, manipulació, personatges freds i calculadors. Una societat on res és el que sembla. Esteu preparats per arribar als suburbis?
Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.
I amb tot plegat ens apropem a quarts de 10 del matí i és el moment d'entrar a la Mar Negra. Aquesta Mar Negra que ja ho sabeu, podeu escoltar amb el complet a través de la xarxa més.cat, la nostra plataforma gratuïta. Si voleu, si podeu subscriure ara mateix. Nosaltres anem amb un nou tastet. Avui la sergent i el caporal arriben a l'escena del crim i atenció perquè hi ha un nou testimoni.
Mentre anem cap allà, estaria bé reflexionar un moment sobre què tenim.
Això és el més fàcil de tot, perquè no tenim res de res. Però res de res. La investigació sobre l'extrema dreta francesa no ha arribat enlloc, després d'haver generat unes certes expectatives. Però no hi ha hagut cap complot ni cap excusa per fer-ho. Tothom tenia coartades excel·lents. Les càmeres dels comerços no han enregistrat res, perquè era temporada baixa, i les apaguen per no fer-les malbé enregistrant vols de gavians. Les de l'Ajuntament de la zona controlada al taxi només mostren la Vila del Llibre. I el nostre home ben content en una taula d'un dels restaurants amb un grup d'amics hores abans de morir. Una altra pista fallida. De fet, si ho pensem bé, les càmeres de seguretat són una merda, perquè no són càmeres de seguretat, són càmeres recaptatòries. La immensa majoria es fan servir només per posar multes de trànsit, no pas per fer realment res important pel poble en qüestió, ni per alertar la policia local, ni a nosaltres. I a més, en molts de casos, tampoc no serveixen en un judici, o sigui, una puta enganyifa.
I després hi ha la nostra cagada. Ens posem a seguir les pistes d'uns xats on suposadament hi ha amenaces contra en Joan Daniel Bessonov, i resulta que després de perdre no sé quant temps buscant-ho i d'haver anat a trobar el lloc amb la IP des d'on es van emetre, ens hi plantem i resulta que era un xaval de 14 anys, fill d'una llibretera.
Sí, i que havia fet la piulada per defensar la mare en un fil on escriptors, editors i llibreters se les tenien per culpa de les fires literàries, uns defensant-les i els altres criticant-les. La criatura es va alegrar de l'amor de l'escriptor i de qualsevol que anés a les fires, perquè, segons la mare i el que ell havia sentit a casa, això estava acabant amb el comerç local i amb les llibreries, i havia decidit donar més força a l'assumpte des d'una identitat falsa.
I nosaltres, pensant que podia ser el nostre assassí, ens plantem a casa seva amb la nostra discreció habitual, li esbotzem la porta, ens l'emportem detingut i ens apropiem del seu ordinador, que a sobre no era ni seu. Era el que els donen a l'institut perquè puguin fer els deures. La tallota a la premsa, i amb raó, un crio amb ansietat. Una denúncia més per brutalitat policial, i mira, els pares que hauran pogut canviar el pany de la porta gràcies a nosaltres.
He de dir que aquesta vegada no faré autocrítica. Es va aplicar el procediment correcte i no sabíem a què ens enfrontàvem. Qui podia saber que era un xaval de 14 anys? Si hagués estat el nostre home, ara ens haurien ascendit i no estaríem anant cap a Cabrils a trobar-nos un altre escriptor assassinat, ara una escriptora. I jo podria estar començant una bona gresca amb els amics del centre de la gent gran.
De vegades penso que tens un cor enorme fent tot això que fas per aquesta gent.
Només hi ha dues coses que odio molt al món. La gent que fa mal als nens i la que en fa a les persones grans. Potser sí que algun vell s'ho mereix, no et dic que no. I més si mires la seva vida. Però molts són gent molt més digna que la majoria de nosaltres. S'han fet un fart de pencar per donar-nos una educació i oportunitats i han hagut de callar tota la puta vida. Com a mínim, que es diverteixin, que s'afartin com lladres ara que poden després d'una vida de misèries, que com a mínim siguin una mica feliços ballant els diumenges.
Nosaltres potser no tindrem ni això.
Jo sí. Em penso jubilar i passar-me els dies que faci bo anant a pescar i tocant el banjo. I els dies que plogui llegint. Potser fins i tot escriuré algun llibre amb els nostres millors casos, que això de la novel·la negra es veu que està molt de moda. I potser em conviden a algun festival literari o guanyo pasta per complementar la pensió.
Jo ara mateix em conformo amb que la nena creixi sana i poder pagar els bolquers, que no és poca cosa.
Exacte. Ja et vindré a tocar el banjo de tant en tant.
Però ja en saps.
No, però tindré tota la jubilació per aprendre'n. I no deu ser tan difícil, no. És molt més difícil atrapar aquests fills de puta, eh? I bé que ens hi escarrassem cada dia.
Agent Sánchez, sóc la sergent Antònia Siquier, de la Brigada d'Investigació Criminal de la Comissaria de Figueres. Ens han assignat el cas perquè hi ha sospites fonamentades que pot estar vinculat amb un altre homicidi que estem investigant a l'escala. Aquest és el meu company, el caporal Estanislau Baireda.
Gràcies per venir. Ja ens estranyava que triguessin tant.
Havíem de venir des de Figueres, se n'ha de fer el càrrec.
Ho entenc perfectament, per descomptat. De moment, els companys de la unitat científica de Mataró ja han arribat. I també ha arribat la jutgessa Badia.
Vostè la coneix?
No gaire. Només de dues investigacions sobre narcotràfic. És expeditiva i va per feina. No sol posar gaires entrebancs si les sospites estan justificades. Va ser una de les signants a favor de la Constitució catalana. Pot ser per això és el jutjat de Mataró i no el de Barcelona. Però no faci cas. Només li estic dient el que es comenta una mica al cos.
Molt bé. Suposo que ens entendrem si és de les que no posa pals a les rodes de les investigacions. Faci'm un favor. Posi al dia el caporal Baireda de tot el que pugui necessitar.
D'acord. Així ho faré.
Em sembla que tenen vostès el més semblant a un testimoni, oi?
Sí. És la persona que va trobar el cadàver. Segons els sanitaris, quan van arribar, encara era viva. Però ja no hi van ser a temps ni de pujar-la a l'ambulància ni de fer la reanimació. Segurament, encara que haguessin arribat 10 minuts abans, hauria mort igualment en el trajecte cap a l'hospital. No hi havia res a fer.
Gràcies, jo parlaré amb ell.
Ens quedem amb l'all al cor tot plegat demà. Seguirem amb un nou tastet de la Mar Negra. Si no us podeu esperar, a la xarxamés.cat hi trobareu tots els episodis.
Quina és per tu la cançó de l'estiu? Envia'ns una nota de veu al 661-620-482 dient el teu nom, des d'on truques i quina és per tu la millor cançó i el per què. I podràs guanyar 60 euros a la guardiola de la teva targeta Bon Preu.
9 minuts per arribar a les 10 del matí. Entrem en el territori concurs amb l'Anna Gasol. Bon dia, Anna, com estàs?
Bon dia, Manel. Molt bé, i tu?
Molt bé, i amb ganes de regalar cosetes perquè tenim un concurs que avui hem de resoldre, dels Premis Binari.
Exacte, tenim aquest concurs dels Premis Binari així pendent de resoldre aquesta tensió i sí, l'aguantarem fins d'aquí una estoneta.
Fins d'aquí una estoneta. El que sí que tenim clar és el número guanyador, que és el número 29.
El número 29.
Així això que no canvia. Atenció. Exacte, tothom en tensió perquè a la segona hora us explicarem a qui correspon aquest número 29 i qui és el guanyador, guanyadora d'aquest primer concurs Premis Binari. Això serà d'aquí una estona.
Aquest superpremi.
Exacte, un superpremi per fer salut. Exacte. Però abans de tot plegat tenim dos concursos més que us volem recordar. Si vols, comencem per la cançó de l'estiu.
Vinga, va, anem amb la que té, amb aquest concurs que té més ritme, que és la cançó de l'estiu. I llavors, com ja sabeu, convidem a tots els nostres oients i les nostres oients a que ens ajudin a triar quines són les millors cançons de l'estiu, d'ara i de sempre.
Molt bé. I hi ha gent que a casa ens està dient, bueno, que us ajudem, com ens han d'ajudar i què rebran a canvi o què poden guanyar a canvi si ens ajuden.
Exacte, participar té premi.
Molt bé.
Un superpremi, de fet. Si participen, poden rebre 60 euros per gastar-se als supermercats Bon Preu Esclat. S'acumularien aquests 60 euros a la targeta client de la persona guanyadora i si algú no en té, no passaria res perquè res solucione en mig minut.
De fet, Anna, l'anterior guanyador va fer-se la targeta al moment de convertir-se en guanyador, gairebé. És a dir, que va ser tot molt ràpid, eh?
Exactament, va ser superràpid. Jo que sóc la persona que hi ha darrere d'aquest telèfon, em va dir que en mig minut ho tenia solventat amb la pàgina web, però si no, també hi ha l'opció de fer una trucada.
Molt bé.
I si no, sempre estem aquí pendents per si cal fer
ajudar. Amb el que pugui, us ajudem a crear-vos la vostra targeta amb un preu esclat. Jo la tinc, és facilíssim de fer-la. parlar. Per tant, us podem donar també un cop de mà si ho voleu. Tenim algunes d'aquestes propostes que ens arriben, no?
Exacte, sí, perquè això que explicàvem ara és el premi, allò que poden guanyar si participen. Però com participen? Doncs enviant una nota de veu al 661-620-482, sí, explicant-nos com es diuen, on viuen o des d'on ens escriuen i quina és la proposta de la cançó de l'estiu.
Molt bé.
I anem, si vols, a escoltar-ne algunes perquè quedi ben clar com s'ha
de fer. A veure si com ens il·lustren.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Som la Maricín d'Alcanar i la meva cançó de l'estiu és La Lambada. Entre altres coses, perquè és la cançó que sonava l'any que jo em vaig casar.
Oh,
gràcies, bon dia, bon estiu.
Bon estiu.
Som la Laia Valer Martín de Cunit, de cançó de l'estiu, del Pot Petit, i viu l'estiu.
Hola, bon dia, sóc la Irene de Lleida i la cançó de l'estiu és Si antes te hubiera conocido. Gràcies, adeu.
M'encanta aquesta cançó.
M'agrada molt. Escolta'm,
digue'm.
Tu què ets més? De Karol G o de Shakira? Quina és l'artista colombiana preferida?
Que ara Karol G està com molt empujada, està fent concerts, ha estat fent concerts a l'estat espanyol, llavors, clar, ara està com en aquest moment. M'ha guanyat moltíssim perquè va convidar a l'escenari a Maya Montero en un dels seus darrers concerts i per mi això em va tocar com una mica el cor, però jo sóc molt fidel a Shakira. Ja era Team Shakira amb el cas Piqué i crec que segueixo sent del Team Shakira, sí. Sí.
Doncs a mi la Shakira em porta molt a la meva adolescència.
Sí, també?
Sí. Lero, lore, 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 lore.
M'encantava, meravellosa. Escolta'm, abans d'escoltar una mica de Shakira per arribar a tancar aquesta hora, fem un recordatori de l'altre concurs, que aquest el resoldrem demà. Un concurs pensat pels més petits, també, no?
Exactament. Tenim un concurs, aquest literari, el resolem demà perquè és un d'aquests concursos que el Manel s'inventa al moment,
sí,
no? L'emoció, perquè sap que té una bo... Clar, perquè tens una bona cosa a la mà.
Exacte.
Aquella bona cosa és un conte, el conte El món dels mitjons desaparellats,
sí,
que escriu la Fiona Oliver, que, escolta, que és una nana, una artista, una escriptora de 12 anys, sí, que va passar per l'Obert per Vacances la setmana passada i li va deixar al Manel un conte dedicat. Mm.
I jo vaig ser tan generós que dic, escolta, aquest llibre l'hem de compartir. I vaig
Exactament.
Dir, anem a regalar-lo a algun dels nostres oients de l'Obert per Vacances. Per tant, ens heu d'enviar una nota de veu al 661-620-482 661-620-482, una nota de veu, dient el vostre nom, des d'on ens envieu la nota de veu i alguna anècdota que tingueu amb mitjons que hagueu perdut, anècdotes arrentadores, anècdotes amb la roba, tot ens ho expliqueu en una nota de veu i demà direm qui és el guanyador o guanyadora.
I tant. I d'aquí una estona, qui és el guanyador o guanyador dels Premis Binari.
Exacte, el número 29. I mentrestant...
Ens quedem aquesta proposta, si vols, escoltem la proposta de la Irene, em sembla, amb la Karol G.
Meravellosa. Molt bé, gràcies, Anna. Amb Karol G arribem a les 10. Notícies i tornem amb més Obert per Vacances.
Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Atenció! Des de l'1 de juny, el Centre Comercial de Sant Cugat amplia el seu horari d'estiu. Ara ens trobaràs oberts de 9 del matí a 10 de la nit.
Sí, ho has sentit bé? Des de l'1 de juny ja pots gaudir de les teves compres i activitats preferides fins a les 10 de la nit.
I això no és tot. La restauració i l'oci també estaran oberts de 9 del matí a mitjanit i els diumenges i festius d'11 del matí a 12 de la nit.
No et perdis aquesta oportunitat. Vine i viu l'experiència.
Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping.
A
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan... Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.